La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Les tietes de la Caravana, el veritable think tank de la ràdio catalana.
Doncs sí, ja les tenim aquí. Carme Pasqual, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Consol Rovira. Digue'm, digue'm.
En fred. Jo tinc fred.
Pujar les temperatures una mica per això, eh?
Però sóc prou.
Has estat mitja hora parlant aquí al carrer, com vols que no tingui fred?
Ets una xivata.
Estava parlant de...
No, xivata no, jo me n'hi anà perquè digués... Jo em quedo gelada.
Laura Rabanal, bona tarda.
Bona tarda, sóc la que xivata.
Consol Rovira, què tal, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Estàs amb bufanda, també.
Mira, preparada, sí, aquí s'està com un torronet, per
ara.
Això. Aquí l'estudi està, bueno...
Ara. I avui amb les tietes a la caravana ens visita una actriu molt coneguda i estimada a tot Catalunya. Ella és Mariona Ribas, coneguda per sortir al cor de la ciutat, Amar es para siempre, El internado, i ara ha acabat de rodar una nova sèrie per TV3, La mirada de Fiona, i també una nova pel·lícula, Que nadie duerma. Mariona, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Un plaer estar aquí. Summer days are gone too soon.
Clara, m'has enamorat. Nora Jones.
Home.
Per què Nora Jones?
Nora Jones és de les veus que fa més anys que m'acompanyen a la meva vida. És, no sé, una relació molt íntima entre ella i jo, de companyia, de confort en molts moments, de plaer, de relax amb mi mateixa. És una música que m'agrada compartir, però és una música que per mi és... una mica la intimitat amb mi mateixa.
Doncs la deixarem per aquí sota,
sí.
Per compartir, per relaxar-nos. Jo sempre que tinc un actor o una actriu davant, m'agrada preguntar-los allò que se'ls pregunta molt als futbolistes, als jugadors del Barça.
Vaja, m'agradaria saber el paral·lelisme entre els actors i els jugadors del Barça, que no és la conta corrent, però...
Ja.
Sobretot els masculins.
Ara.
Ara.
És que me les animes.
És que som majoria aquí.
S'animen soles, però és que clar, amb aquest grup de dones...
Tu de petiteta i eres del Barça? No. Tu de petiteta ja volies ser actriu?
Sí, era del Barça. Sempre he sigut del Barça i crec que sempre he volgut ser actriu.
Sí?
Sí. Vaig començar a fer teatre amateur que tenia 6 o 7 anys. Després d'insistir molt als meus pares... Jo anava al centre parroquial Sant Vicenç del meu barri, de la Creu Alta de Sabadell, i feia catequès, i llavors hi havia una nena que sempre parlava molt bé del teatre, i a mi m'agradava molt fer el pallasso, i mirava pel·lis, i repetia els diàlegs, i vaig ser molt pesada, i els meus pares finalment van sucumbir.
T'ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí?
No tant com altra gent, però no ha sigut un camí fàcil. No és una professió fàcil com tantes altres. Hi ha feines molt pitjors o molt més dificultoses, però no és un camí fàcil. I bé...
Jo els explico,
Hem arribat, no?
Ara hem arribat i amb
segurament,
èxit.
Sí, o no ho sé, l'èxit és tan relatiu, però
sí, relatiu?
L'èxit és molt relatiu. Sí. L'èxit, no sé, què és per tu, l'èxit?
Toma.
Miau.
Faré la pregunta a l'inversa.
D'acord.
Tu creus que ets exitosa?
Depèn.
Home, ja. Bé.
És a dir,
has arribat on volies arribar?
No ho sé.
Toma.
No ho sé, potser no. Però això no significa que no... Per mi l'èxit, això ho vaig dir mira, amb l'Eloi Vila, que el tenim aquí, a la pantalla, una vegada en una entrevista al cotxe, no? em va preguntar. Per mi l'èxit és ser feliç amb el que faig i que el que faig em faci feliç. Per tant, sí, em considero exitosa. Si aquesta és la pregunta...
És la pregunta. Ets una actriu de teatre que fa tele o una actriu de tele que fa teatre?
Soc una actriu que li agrada molt fer teatre, tele i cinema.
Te l'han fet 80.000 vegades, aquesta, trobo.
Sí, però justament vinc de fer una formació amb alumnes que de cop em vaig trobar amb un grup que tenien una devoció per la pantalla i jo dic,
sí?
Posis el mateix. L'arrel és el mateix. El mitjà és diferent, la tècnica no té res a veure, però... No, estàvem a classe, dic, de lo que farem aquí, quina diferència hi ha que us posi una càmera o que no la posi, no? Hi ha gent que té preferències, eh? Jo no. La veritat és que no m'agraden les lectures dramatitzades, m'agrada recitar poesia, m'agrada el teatre, m'agrada el cinema, m'agrada la tele, m'agrada la meva feina, m'agrada la interpretació.
El teatre, el fet de tindre la gent allà, no disfrutes més?
És diferent. És diferent. És un personatge més, el directe. és una experiència diferent cada nit, tot i que sigui la mateixa funció, però és diferent, el disfrut és diferent, he de dir.
Ja, per això. Clar.
És que és molt diferent.
Clar. Es molesta sortir al carrer, Mariona, i que la gent encara digui, mira, no hi ha el cor de la ciutat?
No.
No?
No, perquè...
No és conscient que allò va marcar...
Ho soc quan passen aquestes coses. Sí, ho soc quan passen aquestes coses. No em molesta perquè veig el carinyo en la mirada de la gent quan diuen això. I no, considero que més meravellós que haver fet un personatge que més era el meu primer personatge professional.
Ella és molt jove.
Que la gent, sí, que la gent guardi amb aquest efecte. És que per res.
La Marta del Cor de la Ciutat, sí. On te vaig jo conèixer, bueno, sí. Descobrir, i de veritat m'ha quedat aquest...
Que bé, doncs sí. Clar, és que si algú diu...
Que recordem aquella escena que vam plorar tant, aquella escena del tren.
Ai, sí! Home, la del tren va ser, per mi, a nivell personal, va ser molt dura aquella escena, Per mi va ser la despedida del meu company de Fatigues, el Quim Gutiérrez. No sabia si tornaria a la sèrie, després no va tornar, però per mi va ser un comiat després de 4 anys i mig de treballar junts, i un dels millors companys que he tingut mai, també un dels que he treballat més, potser és el que he estat més anys treballant amb ell.
Què ha significat per tu el Cor de la Ciutat?
Ha significat un canvi radical en la meva vida, una professió que no esperava però que potser sempre havia desitjat, i una oportunitat de descobrir una professió que té moments meravellosos, moments menys, però que l'estimo i que la porto a dins, perquè si no... De què, no? 23 anys aquí picant pedra.
Si anem al teu present, parlem de La mirada de Fiona.
Sí.
Què és això?
Això és una sèrie creada per Sergi Cervera i Blanca Bardagil i Jo Magic Films, que és una proposta diferent que arriba a TV3 després d'un procés de creació molt ampli i molt llarg, creat per persones que estimo molt, que m'han obert la porta a participar i que espero que veiem ben aviat.
I que anirà de...
Que anirà de... No ho sé.
Ai, no es pot saber.
No ho diguis.
No es pot saber.
Crec que el títol ho diu, és a dir, el personatge principal, que és la Fiona, i parla de la mirada d'aquesta noia, no?, davant la vida, la realitat, la societat, i és una mica aquest
la vida de la
concepte.
Fiona.
De la Fiona, sí. La vida, al final, del que l'envolta, però jo crec que sobretot de la manera que ella veu la vida, no?,
En aquesta època?
Sí. És
actual?
Sí, és contemporània. Sí.
La fareu després del que es va començar i ahir es va començar...
El Molière va començar, m'ho vaig perdre.
Val molt la pena.
No, segur. És que entre el títol, el repartiment, el plantejament, la idea...
Et volia preguntar si l'havies vist.
No, ahir al vespre no.
Ah, pues sí.
És que jo... És que no.
A les 10 de la nit.
No acostumo a durar gaire.
TV3 a la carta.
És que jo soc bastant de consumir a la carta, perquè, entre altres coses, soc bastant jonqui. Llavors, si veig un primer capítol i m'agrada molt, home, voldré el segon.
Anem a les plataformes, ara que parlem de la carta. Va, les plataformes estan ajudant al cinema o l'estan perjudicant?
No crec que tingui prou coneixement sobre el cinema i sobre la indústria per opinar. Crec que... Clar, també depèn molt de les condicions que hi hagi darrere i tal, però crec que tota plataforma que difongui, a priori, com a concepte, ha de ser una idea. Després hi ha la lletra petita, suposo, no? I els tejemanejes, que no conec tant com per opinar. Però a priori ha donat sortida molta ficció. No sé si tant de cinema, però de sèries ha donat veu, no?, i sortida a moltes produccions.
Parlant de més ficció... També estrena la nova pel·lícula,
sí.
Que nadie duerma.
Sí.
De quins em pots explicar alguna cosa? No?
Sí, que nadie duerma és una pel·lícula basada en una novel·la d'un autor que ara no recordo, perquè a més la vaig rodar fa un any. Fatal, això. Estic quedant fatal. Però bueno, hi ha Google, no?
Exacte.
Sí. I és una pel·lícula molt especial, en què la manera de treballar ha sigut molt especial, també. L'Antonio, el director, ja quan vaig anar a fer la prova...
Juan José Millas.
Exacte, aquest, és que m'ho has tret de la llengua. Doncs això, no? És una novel·la molt rocambolesca, jo tinc un paper molt petit, molt de suport a la protagonista, interpretada per la Malena Alterio, que ja la manera de treballar del director, vaig pensar, uau, I a mi me n'envia un, sempre t'envien un text, no?, que t'has d'aprendre, i sobre això pues, anar treballant. Bé, vam començar a treballar el text, i de cop el text era el menys important. I vam començar a treballar a partir de la improvisació. I tota la prova va anar al voltant de la improvisació. I jo pensava, ostres, quin vèrtic, no? Però a la vegada vaig pensar, hòstia, que guai, que estimulant. I vaig dir, bueno, jo no sé si m'ho donaran o no, però l'experiència de la prova ha sigut brutal. M'ho van donar. I em planto els assajos, i també, o sigui, el paper... És que no estaven ni escrites les escenes. I jo pensant, però Antonio, què vamos a hacer? Bueno, ui, perdó. A més, de cop, era com aquestes improvisacions, que és un tipus d'improvisació, no?, que es treballa a nivell actoral, que els participants no saben les consignes. D'acord? És a dir, si ara tu i jo fem una improvisació aquí, sí, i la Consol és la directora, ve i a l'orella diu... I ve a mi i em diu...
Val, però una
és informació
no sabeu...
exacta
val,
i que val, hem d'anar descobrint.
Boníssima.
Sobre la marxa. A més, igual tu tens una premissa oculta i la meva és la contrària. Per exemple, tienes que descobrir un secreto. I l'altra, no has de parlar ni que et matin. I llavors, clar, bueno, un treball superinteressant, però que vaig pensar... I la pel·lícula va anar... Jo pensava, jo perquè tinc poques escenes, però com jo tingués aquí un protagonista, no sé... Però era un treball molt interessant. O sigui, és de les feines més diferents i una manera de treballar més diferent que... És que inclús quan vaig anar a doblar, després, que ja sabia la pel·li, estava quasi editada i tot, que suposo que es deu estrenar en breu, i jo encara no ho sé, inclús allà, fins i tot, vam seguir amb... Perquè aquí què diríem? No sé què. Jo pensava, Antoni, però escolta'm una cosa, però tu saps de què va la pel·lícula? Sort que tens un llibre de base, tio, perquè si no... Però molt, molt interessant. Tinc ganes de veure el resultat, perquè a més era una pel·lícula amb efectes... amb molts efectes especials, el viatge de la protagonista era molt heavy, vull dir, era tot molt... Que jo pensava, ostres, quina feina tan... Jo vull dir, la Malena Tela, perquè era un prota... Bé, que tenia un viatge intern i extern a nivell social de relacions molt, molt concret i molt particular, i tinc ganes, de veure-la.
De seguida pregunto pel teatre, abans, però ara que parlàvem d'aquesta pel·lícula, s'acaben de celebrar els Premis Gaudí, els Feroz també, etcètera, etcètera. Com està la indústria cinematogràfica a Espanya?
Tampoc tinc dades. És a dir, jo et puc parlar de la meva percepció, sí? De la percepció de la professió que jo puc tenir. Però segurament, si vingués algú de la Junta de l'Acadèmia, vingués a Judit Colell aquí, com a presidenta, et podria dir no, perquè això, dades
però
i dades.
Però farem bé. Mariona, quina és la teva percepció?
Home, crec que pel que es va dir a la gala dels Gaudí, que jo hi era, i vaig tenir la sort d'assistir-hi aquest any, era la primera que hi anava, i porten 15... Però em va fer molta il·lusió.
Potser,
Sí, em va fer molta il·lusió poder-hi anar més a aquesta edició especial, no? Parlaven d'un bon moment, I sobretot pel cinema català, que s'havien estrenat, crec, més de 10 pel·lícules o 10 pel·lícules, que hi havia una indústria... Jo he de dir que no he tingut temps de veure-les, i la veritat que allà anàvem passant i pensava, és que he de veure aquesta documental, no sé què. I no dono a l'abast, i m'agradaria poder dedicar molt més temps a això. Però parlaven d'un molt bon moment, així que... veient l'únic feedback que tinc així, hi havia un sentiment molt, com molt positiu, hi havia un feeling bo, no? com de vinga, cada vegada més dones directores, cada vegada més dones escriptores de guions, guionistes, per primera vegada a les nominacions del director de fotografia o director eren 3 dones i un home, qui va guanyar?
Més dones.
No, va guanyar l'home.
Va guanyar.
Però no treu cap, perquè això és molt important.
Sí.
No? Jo ja es compro cap a casa, però sí, crec que les dones ho hem de fer cada vegada més, no? I veia... Hi ha cada vegada una incorporació, potser paulatina, però progressiva, de la mirada femenina de la vida mostrada al cinema, no? Fa poc la Carla Simón va fer una entrevista, no?, parlant de la, realment la incompatibilitat, que era impossible la conciliació amb una feina de directora, però ella ho ha fet. No? Vull dir,
tantes
cada
dones,
vegada
sí.
Més dones dirigint sèries, Letizia Olera estrenant sèrie, sovint amb una mirada, amb uns guions que a més fa ella davant d'una realitat. Ostres, crec, o potser és una il·lusió, però bé, bueno, crec que és empíric. No.
Sí, sí, sí.
Jo quan vaig veure les nominacions de direcció de fotografia vaig dir, home, abans una directora de fotografia era una cosa inaudita. Sí. Jo em vaig conèixer una en un rodatge i vaig dir, oh, una, no? I bé, 3 nominades, un nominat, bé, l'any que ve ja guanyaran, no?, potser. Però només el fet de que hi fossin, ja no nominades, que poguessin fer aquesta feina, em sembla superimportant, i sembla que ja trenca alguna cosa, i crec que a poc, bé, anem...
Parlem de dones dintre del sector. Jo crec que tot a nivell mundial explota amb el cas Bernstein. Després aquí passa el que passa a l'Institut del Teatre, passa a l'Institut del Teatre de Lleida, si no m'equivoco.
No era l'Institut del Teatre, era una escola.
Una escola de Lleida.
Escola de Lleida.
Que es va fer el documental de l'Isabel Cuixet, que va guanyar
el Premi Gaudí. Sostre groc.
Sostre groc. Ara passa els Premis Feroz.
Sí.
Com ho fem, tot això? Com ho solucionem, tot això?
Jo ho he de... T'explico què faria jo, perquè no és políticament correcte el que faria jo.
Pots dir, comencem a tallar els ous, saps el que et vull dir?
Seria una mesura impulsiva que segurament no arreglaria res, però com es vens l'assetjament sexual... Uh-huh.
Perquè sí, ara som al punt, des del meu prisma d'home, implicat en la causa, tot el que vulguis, però som al punt de que gairebé que ens felicitem com a societat perquè es diu. I està molt bé que es digui, i està molt bé que s'expliqui.
Sí,
però el que no ha de passar és que passi.
Clar. I això com es fa?
I això com es fa?
Amb l'educació i la prevenció. Jo, per sort, tinc la sort de fer les meves pràctiques de psicologia a la Fundació Vicky Bernadet, on la prevenció és un eix principal. Hi ha la intervenció perquè s'ha d'intervenir, s'ha de pal·liar els efectes d'aquest tipus de situacions. Crec que, venint d'on venim, no hem de deixar de felicitar-nos perquè això s'expliqui, perquè trencar el silenci per una víctima d'abusos sexuals infantils o d'assetjament sexual laboral, quan totes aquestes relacions són relacions de poder. Tot abús, bullying, mobbing, tots els noms que vulguem posar-li, són abusos de poder. Llavors, crec que sí, però hem de fer més. Però no hem de deixar de felicitar, no hem de deixar de premiar a un grup de noies de Lleida, d'una escola, que van estar 20 anys patint abusos sexuals per part d'un professor, que més poder que un professor de teatre sobre unes noies... I han fet això, i sí, ens hem de felicitar com a societat per reconèixer-ho, per acompanyar-les, i les hem de felicitar perquè són valentes, perquè això costa molt. Dir, això m'està passant, perquè una de les pors que pateixen les víctimes és que no se'ls creguin. La revelació d'un abús és molt important. La reacció de la persona que se li fa una revelació d'un abús marca segurament l'evolució d'aquella persona. No? I això és molt important. Per tant, què està passant? Què està passant? Pues que potser la gent estem perdent la por de denunciar pràctiques abusives de poder, i això és important, és un pas, però estic amb tu. Què hem de fer? Educació sexual a les escoles a muerte. El porno no pot ser l'educació sexual dels nostres fills, ni dels nostres adolescents, ni dels nostres infants. I prevenció, coneixement sobre que això està passant. Noemí Pereda i molts altres autors que jo he pogut llegir amb les meves pràctiques a la Fundació i arrel dels treballs de la universitat diuen que és que no hi ha una síndrome del nen abusat. La quantitat de seqüeles a curt, mig, llarg termini, ja quan parlem d'adults, són compatibles amb moltes altres coses. Per tant, això dificulta moltíssim la prevenció i la detecció. Però, si quan un infant presenta una conducta estranya a l'escola, l'abús sexual infantil no està a la llista... Segur que no el detectarem. Si no pensem que és una opció, no la detectarem, perquè en el nostre imaginari no hi serà. Per tant, com a societat, comencem a veure que això passa, acceptem la duresa d'aquesta realitat, trenquem aquest tabú davant dels abusos sexuals a menors, a dones, assetjaments sexuals a la feina, relacions de poder completament portades a l'extrem i en la seva pitjor versió, i comencem a acceptar que això passa. Perquè moltes vegades, què passa? A més del 80% dels abusos sexuals infantils es donen en l'àmbit intrafamiliar i de confiança de l'infant. Clar que és molt d'acceptar que el meu company de feina, monitor de no sé què, està perpetrant un abús, però estem parlant d'un menor. Clar que costa molt d'acceptar que el meu parent pugui ser capaç, o un amic de la família, també aquesta figura apareix molt, també, no? Costa d'acceptar, però hi ha un menor. Hi ha un menor al que la nostra obligació és de protegir. Per tant, comencem a posar-nos les piles com a societat, comencem a prevenir, deixem de tenir por de parlar de sexualitat amb els nostres fills, els nostres alumnes, i anem a muerte. Perquè només si acceptem aquesta realitat i formem i eduquem en la sexualitat respectuosa i sana, Jo crec no ens en sortirem, des del meu punt de vista. Eh?
Jo crec que estem en bon camí. Eh?
Estem en bon camí, però és que no
crec que estem començant a obrir els ulls, però ens hem de posar les piles.
Però perquè... no tan sols, vull dir, d'això, tota la societat, perquè jo recordo, jo ara em faré 80, i jo recordo que una persona, quan anava una noia, una senyora, una això, i anava dient, oh, és que a mi crec que m'ha passat això, el primer que deia, vostè com anava vestida?
Això segueix passant, eh?
I segueix passant.
Segueix passant,
és
eh?
És el que et vull dir. Passava abans i continua.
Sistema judicial, eh?
I o sigui, continua.
Exacte.
Aquí és on tenim que anar a parar.
Sistema judicial que les persones tenen por de denunciar.
És que, perquè no se les creuen.
Perquè hi ha una revictimització. Clar.
Aquí està.
Se'ls qüestiona. Dic... Com es pot qüestionar una víctima d'una agressió sexual en una comissaria o en un jutjat?
I si una noia, i si una noia va una miqueta més escotada perquè li agrada o perquè d'això...
Perquè és lliure de fer el que vulgui amb el seu cos.
Per què tenim, també ha d'haver-hi una persona que immediatament ja la jutgi?
Tenim feina.
Exacte, i molta.
La pregunta és si la volem fer. Com a dones,
totalment, com a homes...
Ara ve la dura, eh?
Ara ve la dura.
Tot petit assetjament en el món...
Sí, cinematogràfic,
laboral, sí.
Vaig trobar-me en una situació certament desagradable en un curs, en una formació, però no per part del mestre, no per part del professor. I és ho notes, eh? És a dir, jo he treballat molts anys i he tingut moltes escenes de sexe, però els petons són íntims, o sigui, ja són intimitat, no? I quan és alguna cosa diferent, ho notes? Perquè jo ho notava, pensava, ostres, això m'està molestant molt, això m'està incomodant, això és desagradable, ho visc diferent. Llavors dius, amb el temps, amb els anys, clar, ara és ara, tenim una mirada que potser reivindiquem que potser no és suficient, però ja és molt més àmplia, no? Estem molt més atents amb nosaltres i amb el món, no? I sí, va ser una cosa de dir, sutil, però de dir, això no és... No està bé.
Vull parlar de moltes més coses amb la Mariona Ribas. Està sent una conversa realment molt, molt, molt interessant. Vull que han partit les tietes amb velles. Mariona, tens temps?
Tot el del món.
Sí?
Sí.
Anem a publicitat i Mariona Ribas que es queda. Va, fins ara.
Gràcies. Ràdio Estel. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa el trobes a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, 45 minuts per conèixer una església viva oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. També amb l'última hora sobre el Papa Francesc. T'esperem cada dia a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Gairebé un minut que passa de 6:15 de la tarda. Continuem amb les nostres tietes, amb la Laura, amb la Consol, amb la Carme i amb Mariona Ribas a l'estudi de la caravana. Petant la xerrada, com ens agrada
sí,
en aquest
lleugers.
Programa.
Que sí, algú expliqui lleugers. Un acudit, sisplau.
Mariona, em deies abans que estaves estudiant psicologia.
Sí. D'on
ve
acabant,
això?
En principi.
Acabant, eh?
Bueno, estic amb les pràctiques, ja.
Sí?
Sí.
Per què psicologia? Acabant.
Fa molts anys, no, ja em fa vergonya dir quants. Bueno, a mi sempre m'ha agradat estudiar. Sempre m'ha agradat.
Es nota, eh?
Sí? M'agrada, sóc curioseta. M'agrada l'escola, sí. M'agrada...
Fas cara d'empollona, t'ha volgut dir això.
Bueno. No tant, eh? Costa. Però persisteixo, persisteixo. I em venia un parón de feina, llavors sí que havia fet algunes assignatures faltes a la UOC, d'algunes altres... Inclús havia fet història de teatre o alguna cosa així. I podies agafar... no sé, signatures que t'interessessin d'una carrera. I venia un peron i vaig dir, ostres, jo necessito una rutina i una estimulació aquí. No puc estar tot el dia pensant en la feina, que no en tinc, que si no en tinc el que dèiem, no? Que una feina molt complicada, a vegades, de gestionar aquest nivell. I vaig dir, mare, és que crec que vull començar a estudiar. I a mi m'agraden molt les ciències, però vaig començar fisioteràpia, era, evidentment, online és inviable. Tampoc em veia reprenent-ho de manera presencial, perquè és una carrera que requereix molta dedicació. Vaig mirar l'oferta que hi havia a la UOC i era la més científica de les que podia fer. Realment, crec que a dia d'avui, no vull mentir, però crec que avui ara sí que s'accedeix. Abans s'accedia per totes les vies.
Sí.
També abans era la psicologia era una ciència que anava molt lligada a la filosofia, després cada vegada ha anat més lligada a la neurociència, i ara crec que només s'accedeix per ciències de la salut, que era el que jo havia fet al batxillerat, no? I em vaig mirar el temari i em va interessar molt, i vaig dir, mare, és que crec que començo. I mira...
I acabes.
Bueno, és que el dia que acabi la UOC sabrà tot Catalunya i part del món, perquè és que...
Com toca.
Però sí, m'he inventat un hashtag i tot que es diu Prison Walk, perquè sí? És que és una esclavitud. Sí, perquè l'he anat tirant endavant com he pogut, però moltes vegades treballant i hi ha hagut moments que he parat, per això també he triat tants anys, perquè hi ha hagut moments que no...
Clar.
Que era jo ho faig per disfrutar, també. Sí que, bueno, cada vegada li trobo més... Clar. Més utilitat en la vida i en la feina.
Això t'ajuda a interpretar els personatges i ficar-te
sí,
la
sí.
psicologia sí. els teus estudis?
Sí.
Entendre'ls d'una altra manera, no?
Sí. Sí, comprendre que hi ha moltes maneres Exacte. De funcionar a nivell mental, a nivell emocional. Hi ha una autora, que ara no me'n recordo, jo també vinc aquí amb els deures a mig fer, que hi ha una teoria sobre l'amor que vaig descobrir estudiant Psicologia del Desenvolupament 2, que es diu la teoria triangular de l'amor. I parla dels tipus de relacions, tots els tipus de relacions, que s'estableixen a partir de tres conceptes i les combinacions entre ells, que crec que són intimitat, amistat i passió o alguna cosa així. Ho estic inventant, que algú faci un Google i digui això és mentida, però va per aquí la cosa. I me'n recordo que més d'una vegada l'he portat a rodatge. Per dir, vale, aquesta parella... Perquè a la meva feina, a mi, o sigui, jo quan se'm dona un personatge, no? Quan se m'entrega un personatge, el miro amb ell com a individual i miro i creu i decideixo una mica, en base al que tinc, quines són les relacions. Faig el mapa una mica sistèmic de les relacions d'aquest personatge, no? I de com són. Llavors, aquesta teoria va molt bé, perquè, clar... No? Avalues i dius, vale, això pues, és un amor més, no sé què. Això, i és una eina que... Que més d'un director li ha dit, això ajuda.
Aprende.
No, més que aprèn, és una ajuda. Aprens perquè a vegades no sabem explicar bé, no? I és Exacte. Molt important per mi definir les relacions dels personatges amb el seu entorn familiar, laboral, d'amistat, de parella... I és bastant útil.
Abans parlaves d'aquest peron per poder dedicar-te a la carrera. El fet és que després de la pandèmia sí que fas un peron professional, no?
És que després de la pandèmia tinc una filla i la professió es para.
Ara.
O sigui, són dues coses que van dir... Bueno, és que no hi ha més. No hi ha més. Hem de parar.
Sí o sí.
Et puc preguntar una cosa?
Clar, i tant.
Alguna vegada t'han dit que no un personatge perquè o ets joveneta o ets grassa o ets...
Sí, just fa poc ho vaig explicar. En un càsting se'm va descartar perquè, segons els seus criteris de cànons de bellesa... Sí. Trobaven que jo estava massa grassa per un personatge que tampoc tenia... A més, un personatge històric i no parlava de cap tipus de condició física, estètica, no? Jo què sé. I sí.
Però això se't diu, a més?
En aquest cas se li va dir la meva representant. La meva representant no sabia com dir-m'ho, però la meva representant sap que... I tenim una relació de fa molts, molts, molts anys. Sempre hem treballat juntes. Bé, jo sempre he treballat amb ella. Ella ha treballat amb més gent, també. I ens diem la veritat i les coses tal com són i... perquè si trobo que així la vida s'afronta.
No és bèstia que passi això el 2023, eh?
Això va passar el 2014, però segueixis sent igual de bèstia, des del meu punt de vista. 2013-14, crec que era, sí.
Sí, el talent no serveix per res. Serveix més la figura que el talent.
No voldria dir que això és així, perquè llavors agafem i ens n'anem tots. Però que moltes vegades certes normes estètiques o certs perfils físics es prioritzen
no cal com
per
diguis,
depèn que... de l'opinió no? de la persona que et dona la feina, sí, per davant d'altres. Perquè m'han dit que la prova artísticament, o sigui, interpretativament, era excel·lent. a més, que dius, ah, vale, molt bé.
Yeah. Aquí hem vingut persones, vull dir, molt agradables, molt d'això, i que ens han dit que a partir dels 50, principalment les dones, ja no et volen. Ja, o sigui, ja sí, estàs descartada.
Queden 12 anys per treballar.
No, perdona, jo la, no, meva, la meva esperança és que canvi.
Volem que canvi.
Que es digui, perquè es canvi.
Ja no només que es digui, sinó que es faci alguna cosa, no?
Exacte.
Jo crec que la incorporació de la mirada femenina al cinema i a la ficció és molt important a l'hora d'explicar la vida de les dones a tot tipus d'edat, però especialment a partir dels 35, dels 40, i la dona passi, deixi de ser l'acompanyant de l'home.
Un objecte.
No? Ja, sí, és com objecte, un objecte sexual, però més enllà, ja quan la dona s'incorpora, no, els personatges que s'incorporen al món del cinema, a partir de certa edat, són acompanyants de...
Sí.
Sí? Que sí, expliquin sí. Les protes. Que s'expliqui la vida des de la seva mirada, no? Crec que això és interessant.
Jo esperem penso...
que canviï això, no,
sí,
Carme?
Sí, és que les protes ara van... Vull dir,
les dones tenen moltes coses interessants a explicar.
Antigues, o sigui, però no la dona actual.
Exacte.
Que ella té que ser...
Agatha Christie, crec que pràcticament, no em vull equivocar, però jo he fet dos Agatha Christies, n'he vist alguna més.
Sí.
La majoria són dones que expliquen la història. I que narren, i que expliquen, i que protagonitzen les històries de tot tipus d'edats.
Però no trobes que ara la dona realment és molt tipus figurín?
A veure, no sé si entenc el que em vol
no,
dir, Laura.
No, és que jo no m'explico bé, que és una altra cosa.
Sí que t'expliques bé.
M'he de referir que ara la dona és com un objecte.
Ara?
Tenim sempre. Però ara, molt més, perquè es cuida molt més, perquè es supera molt més, perquè es busca un tipus de dona molt, molt especial.
La pressió de la imatge, vols dir, eh?
Exacte, de la imatge, gràcies per ajudar-me.
A veure, voldria pensar que no, perquè veig coses que em fan pensar que no, però també jo penso que el sistema ens envia constantment inputs de que no som prou primes, no som prou joves, no són prou... I, per tant, el que va és que hi hagi una insatisfacció important. Per què? Perquè una persona satisfeta consumirà? No. Una persona insatisfeta amb el seu cos pagarà un gimnàs, es pagarà unes operacions, comprarà cremes... Per tant, l'input sempre és no ets prou, però això et farà prou. I pum, ja tens el producte. Sí o no?
El comercial, vull dir, o sigui...
El sistema que vol que consumim, penso
exacte,
jo, no?
O sigui,
el sistema que gira entorn del consum excessiu i obsessiu.
Obsessiu.
Clar, llavors, una persona satisfeta amb la seva vida, el seu cos, les seves canes, les seves arrugues i els seus d'allò, ni es tenyirà, ni comprarà cremes, ni tan sols posarà en dubte la seva bellesa.
Consol, va.
Mariona, vas començar molt joveneta.
Sí.
I podríem dir que va ser autodidacta? Va seguir...
No, autodidacta no. No. Sense els mestres que vaig tenir, a nivell laboral, al meu voltant, no. No, no. He seguit una carrera de formació constant i complementària a lo que la feina em anava ensenyant, sí? Però no he sigut autodidacta, perquè ja per començar, quan jo vaig accedir a la meva primera oportunitat laboral al cor de la ciutat, jo ja tenia una formació de teatre amateur.
Correcte.
Jo ja venia de 7 o 8 anys de formació amateur, no?, allà al teatre del barri. I després vaig seguir aprenent a la feina i vaig tenir la Mercè Arànega amb mi, el Pep Anton Muñoz, el Pep Moner, la Montse Guallar. Teníem una quantitat d'actors boníssims amb moltes ganes d'ajudar-nos i de sumar i d'ensenyar-nos. Llavors, no ben bé, llavors ja he anat fent formació, sobretot a nivell d'intensius, no? A l'Obrador de la Sala Beckett, vaig poder estudiar a Anglaterra, he anat fent formació. És veritat que és una feina que la feina t'ensenya molt. És a dir, el learning by doing, no?, dels anglesos, crec que és de les professions, tota la professió artística o ofici, sí, que s'estan perdent tant. Si ara pogués tornar enrere, igual em faria fustera. Saps què et vull dir?
Sí,
els oficis.
Sí,
no hi ha. Crec que és de les poques, no? Un cirurgià també, mentre treballa, però no treballarà fins que no tingui una certa formació, gràcies a Déu. Però hi ha tantes altres professions, no?, que es poden... I cada personatge és un repte i és un aprenentatge. I si, a més a més, t'envoltes de persones que et volen ajudar, Llavors hi ha fantasia. Ara, i jo he tingut la sort, eh? He tingut una gran sort.
Ara has anomenat Mariona un actor que l'altre dia va seure amb aquesta mateixa cadira, que és Pep Montné, que està fent una obra que val molt la pena, molt la pena, al Teatre La Gleva.
Ostres, fa molt que no el veig, eh?
Pep Montné es queixava una mica que hi ha actors que se'ls ha oblidat. Ell considera que amb ell se l'ha oblidat.
Sí, pot ser.
Hi ha grans actors d'aquest país que s'han oblidat?
Sí.
Home, si Pep Moner, que és un gran actor, ho diu, no seré jo qui li porti la contrària. Sí, segurament, segurament. Sempre ha sigut una professió que no hi ha prou oferta per la demanda. I sobretot Catalunya, que és un... anava a dir cuna, no es diu així. Bueno,
què? Bressol.
I és una fàbrica infinita d'actors. Boníssims. Llavors, clar, moltes vegades no hi ha prou. Es tanquen teatres. TV3 cada vegada té menys recursos per fer producció pròpia. Clar, jo recordo quan jo estava fent El Cor de la Ciutat, hi havia una sèrie diària, que era El Cor. Una sèrie de ficció, de producció de TV3, que era Vent del Pla, que hi havia dues nits a la setmana. Mm-hmm. Dilluns i dimarts. Dijous feien Infidels, dimecres no sé què. És que això no...
No venir nit i dia, o ni...
Bueno, això ja va anar venint després, sí, no? Sí, però això sí, ja sí. Crec que ja són coproducció. Mm-hmm. Però la televisió d'aquí, que és la principal font de ficció, ha perdut la capacitat de ficcionar, no? I això...
Et volia preguntar pel Teatre Català, i mira, m'ho has posat bastant, sí, bastant bé per preguntar-te com veus el panorama del Teatre Català. T'ho dic perquè... Jo tinc la sensació que hi ha moltíssim talent, moltíssima obra nova, moltíssima aposta per trencar esquemes, sí, per trencar tabús.
No només hi ha talent a dalt l'escenari, eh? És a dir, hi ha molt talent...
Tot el que engloba el teatre.
Sí, exacte.
Però vas al teatre i costa d'omplir el teatre. Què està passant? Per què es confronten aquests dos?
No ho sé. Ens hem de preguntar per què no atraiem el públic. No sé si és una qüestió econòmica. D'on venim, eh? Venim d'una hòstia molt gran a totes les butxaques i a totes les realitats. I hi ha realitats que han quedat molt tocades després de la pandèmia, sí? Llavors, no ho sé, perquè no, és això. No serà per falta de talent. No serà per... No sé si no donem prou temps a les produccions perquè es coneguin. L'explotació ara teatral és curta, cada vegada és més curta. Abans era mínim 6 setmanes i crec que ara ja, pel que sento els meus companys, ja són 5. Clar, és una setmana sencera que li traiem, no? No sé si no hi ha prou, no s'inverteix prou en públic, no traiem... No ho sé. Si ho sabés, no tindríem aquesta realitat. Ara. Si jo ho sabés, si no ho sap la consellera de Cultura, jo no ho sé. Joan. Però que és una llàstima, eh? O sigui, s'ha de fer alguna cosa, perquè el públic està disposat en el teatre. No ho sé. No sé què ha passat. No sé si té a veure el canvi de mobilitat, també, de l'accés a Barcelona... No sé. Ui. És que ens podem preguntar moltes coses, perquè segurament no és un sol factor, i ni és culpa dels actors, ni dels dramaturgs, ni de la professió, ni dels productors, ni... No, segurament és una suma, com tot, uh-huh, una suma de factors. Llavors, hem de saber...
Laura.
Jo penso que, sobre el que estem parlant, jo penso que estem bastant ofegats amb moltes coses, i aleshores no tenim molta... I la cultura, en certs sectors, ha anat menguant. Jo penso.
En quin sentit?
Pues amb el sentit que la gent ha deixat d'estar de llegir, està preocupat per altres coses, el teatre els hi costa, també per la part econòmica, i perquè estem molt preocupats per moltes coses i no ens queda temps
per
poder...
És un moment
culturalment...
un moment molt preocupants en moltes coses. De totes maneres, penso que sí que tots necessitem aquest moment d'evasió, no? Ja. I
però costa.
I crec que la gent té ganes.
Sí que té
ganes. Després, per què no ho fan, no ho sé, però vull pensar que la gent... Quan es van tornar a obrir les sales de teatre, concerts... Mare meva, la gent tenim moltes ganes de distreure'ns, no? Jo que vaig... Sempre que puc vaig als concerts dels Pets, o sigui, és que és una passada. O sigui, és que veus allò i la gent, no? De dir, és que ho necessito, no? I la cultura ens salva, no? Diu, és que...
Carme.
Jo no hi estic tan d'acord. Tu saps que sóc una boja del teatre.
Sí, i tant.
Ara, en aquest moment, tinc entrades per anar a veure, vull dir, el... Dios.
Espera, digues al teatre, Carme, que jo t'ajudo.
Ja...
El Goya estan fent el Ramon Madaula, sí, amb Raquel Sans, estan fent, ja t'ho diré demà,
Buffalo
Bill català a Barcelona.
El Josep Maria Pou.
Ah, home, el pare. Això és el Romea. Això és el Romea.
I després el també el Villarroel. I ahir...
Villarroel estan fent Ragazzo, amb Oriol fent... Planes.
Pla. Hosti, no, això hauria d'anar-ho
no, no està fent Àfrica o...
Jo la tinc
Amèrica.
Per... Amèrica.
També.
Amèrica.
Amèrica. Joan, Joan... Ui, com estem?
Sí, sí, sí. Fatal, eh?
Joan Carreras. Joan Carreras s'ha d'anar a veure sempre.
I ahir vaig estar veient que el Poliorama ara s'estrenarà el mes que ve, sí? I es pot anar a buscar entrades, que jo potser segurament sortint d'aquí me'n vaig al Poliorama.
Ara.
És que hi ha la Gunyalons.
Home, un altre que no et pots perdre.
Bueno, és que jo per això no hi estic tan d'acord. Ara, també tinc que dir una cosa. Jo hi vaig sola. Mm-hmm. És una entrada sola.
Ah, clar. Sí. Sí.
Vull dir,
però es van aprovar els bonus culturals per a la gent jove, no? Doncs pues que vagin al teatre.
Ara.
Val, però és que no hi aniran.
No hi aniran.
Jo hi he anat perquè de petita la meva mare ens hi va portar, ens hi va d'això, vull dir, m'entens? Sí, però jo tinc dos fills i no van al teatre.
No, eh?
No van al teatre.
És el que et deia de la cultura.
Eh? Sí, ara entenc.
I no serà perquè...
Anem al teatre, sisplau.
No els vaig això.
Llegim.
No els vaig, vull dir, encarrilar. Ja.
Home, segur que els vas encarrilar, però si no els van deixar...
No, anaven, però a disgust. Pues i no. Quan s'han casat i quan s'han d'això...
Ja res. No els has pogut entabanar.
No els he pogut.
Porta els nets, si en tens.
Mariona, abans anomenaves l'obrador de la Sala Beckett.
Sí.
Jo crec que és una de les joies de la corona que tenim a Barcelona.
Totalment.
I en tot el teatre català.
Que està molt enfocada en la formació i la projecció de dramaturgs, però si busques amb picardia, jo he fet grans cursos d'interpretació i allà hi ha una formació molt bona. Hi ha l'obrador d'estiu, que n'he fet l'obrador d'estiu, l'obrador d'hivern, jo allà... I anava sempre que podia, perquè realment n'hi ha pocs, però valen molt la pena, molt.
Clar, qui diu la Beckett diu Teatre La Gleva, que l'anomenava fa un moment, podem dir de diversos, el Teatre Neu, que tampoc seria allò un borràs, diguem-ho clarament. S'està apostant per la Sala Petita?
No ho sé, es va tancar la Sala Muntaner.
Jo tinc la sensació...
Clar, no ho sé.
No sé, el Teatre Acadèmia, que jo ni el coneixia,
sí,
però vaig anar fa poc.
La Sala Gaudí, també, Teatre Gaudí... És a dir...
Em dóna la sensació que s'està començant, no?
Si poden produir una sala tan petita és que sí que s'està apostant. O hi ha algú que ho arrisca tot, no? Mm-hmm. Que també és molt valent. Però sí, clar, hi ha petites... Sí, clar. Sí, s'ha d'anar també allà a buscar. És a dir, el teatre és teatre. El teatre és un escenari i un públic.
Però no es fa tanta propaganda d'aquests teatres petits.
No.
Jo perquè els busco, i d'acord.
Clar.
Però, per desgràcia, no.
Es, no es promocionen. Bueno,
és que, no es promocionen.
No es promocionen.
Diu la Laura, no es promocionen.
Bueno, clar, és que la publicitat és una partida importantíssima d'un pressupost. Llavors, potser els mitjans públics haurien d'apostar més, també. S'hauria de...
I de bon treure els diners.
No ho sé.
Si no entens,
no. Carrasquin.
Ja sí. Per molt carrasquin, s'arrascaran per ells.
Quan volen n'hi ha.
Però per la cultura... això mateix, quan volen entenen, per ells.
Hem de seguir apretant.
Mariona, si pregunto per futurs projectes...
Començaré la setmana que ve l'enregistrament d'un audiollibre, de Curial i Güelfa, del segle XV. Tinc ganes.
Sí, eh?
Sí, tinc moltes ganes.
N'has fet ja?
Sí, és un...
Va ser xulo.
Sí. M'agrada molt. Ho vaig descobrir demà de l'Eugeni Roig, que també és actor, i dirigeix i té un coneixement amplíssim sobre l'audiollibre, la tècnica i la forma.
Té un punt de doblatge o no?
No.
No, eh?
No, perquè l'audiollibre és la narració. Tu agafes un llibre i el narres. El doblatge és doblar tal qual, és a dir, agafar al màxim la intenció d'un actor que en una altra llengua ha interpretat allò i... posar-hi un altre idioma. Mm-hmm. Per mi és molt més lliure l'audiollibre, però, evidentment, però a la vegada també està molt clar com s'ha de dir i què s'ha de fer, no? I em sembla un acte preciós. Per mi fer audiollibres és com sortir al carrer a recitar. És veritat, és com agafar un llibre i posar-te en una plaça i llegir a qui et vulgui escoltar. I en el fons, la professió d'actor, una gran part per mi, és la transmissió de la paraula.
Total.
I el recitar és... No? És a dir, jo, amb la meva tècnica i la meva intenció i voluntat, jo explico aquesta història. Ja sigui amb un diàleg, o agafant un llibre i llegint-lo. I l'audiollibre em consta que fa... No para de créixer. O sigui, sí. El consum de... Per això diem, vale, no llegim, però és que hi ha moltes maneres de llegir.
Hi ha nous formats.
Hi ha gent que està al cotxe i es posa un audiollibre. hi ha gent que està al gimnàs i escolta un audiollibre. És a dir, clar que llegir t'amplia el coneixement, la lectoescriptura, no? I el vocabulari, faltes d'ortografia, sintaxi, bla, bla, bla. Clar que és molt millor agafar un llibre i llegir. Però no deixa de ser sí. no? una inquietud. Per tant, qui vol, troba la manera. Mm. Perquè jo vaig publicar fa un any, no, fa dos. Fa? Abans de la pandèmia. Potser ja fa tres.
Fa tres.
Mare de Déu, ens ha passat la vida i no ens n'hem adonat. I vaig publicar que havia acabat el primer audiollibre que vaig fer, que era l'8, i em va escriure una noia a Instagram, no? En plan, ai, jo és que des que tinc la meva filla no puc llegir, però em poso l'audiollibre.
Clar, boníssim. És això.
La gent vol que ens...
Hi ha molta gent que no pot llegir per circumstàncies
personals per això, doncs...
i mèdiques, clar. I els ajuda moltíssim a viure i a entendre doncs, una història que, a més, és dramatitzada.
Clar, perquè a més, nosaltres hi posem... Clar, nosaltres hi posem... No, la intenció, la tècnica, el nostre mm-hmm. coneixement, no? I a mi m'agrada molt, la veritat. I el mes d'abril,
sí.
el Teatre Principal de Sabadell, home. Sota la direcció de Jordi Fiter, farem un espectacle que
girarà... No es pot dir?
No me'n recordo del títol. Perquè, perquè el vam posar ara per Nadal, el va posar el jefe, mm-hmm. però gira entorn de Shakespeare.
Oh.
És que, clar, Shakespeare, oi?
Gira o no?
Gira... De moment, no.
De moment.
Esperem que sí.
A Sabadell feu moltes coses, eh?
A Sabadell s'hauria de reactivar molt la cultura. Crec que hi ha intenció, però s'ha de materialitzar. A Sabadell hi ha molta, molta inquietud cultural, artística, de teatre, i crec que s'hauria de potenciar molt més. Molt més.
Mariona Ribas, de veritat, ha estat un plaer aquesta tarda parlar amb tu, que pugis a la caravana amb les tietes.
Un plaer.
Mira com marxem, mira. Like a flower waiting to bloom. Quin flow, eh?
Home, és que això dona un bon rotllo.
És per tancar els ulls o somiar.
Clar, o posar-te a llegir.
Per flow, el que té Mariona Ribas actuant. Mariona, gràcies, de veritat, un
gràcies
plaer. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Laura Rabanal, Consol Rovira, Carme Pasqual, també un plaer que ens acompanyeu, com sempre. Cada setmana aquesta caravana, us esperem la vinent, eh?
I tant.
Sí?
Si són com aquesta, quantes... Totes les...
Aquí
ja ho sabeu.
Totes les que en vulguis.
Una abraçada, també, que vagi molt bé.